el cuadro y montar el espectáculo. Home, per favor, és que, i que sap que s'està ficant en perill el tema del càncer, la Creu Roja, el tema de... És que és molt fort. Què li tinc que dir? Té un minut.
Senyor alcalde, entenc que el que va passar ahir a vostè el té completament descol·locat i és normal que vi hagi vingut en el to i en l'actitud que ha vingut, precisament, ha repetit moltes vegades la paraula humilitat en el pleno d'avui, precisament, possiblement per això, és per el que ahir els seus companys li van dir que no volien extrapolar el seu model al resto de la província. Vostè ha dit, inclús acusant a la directora, mos va dir que només mos atendrien dijous. El regidor d'Urbanisme ha reconegut el dia 2 com el dia que se van iniciar les coses. El dia 2 era dijous. El dia 2 era dijous. I, per tant, el dia 2 el senyor Emilio Biol sabia lo molt o poc que n'hi havia que fer allí. Lo molt o poc. Per tant, me poden explicar, que encara no ha sabut ningú capaç d'explicar, si tan preocupant era, si tan determinant era per al futur d'aquestes infraestructures, per què no van convocar un plenari extraordinari el divendres dia 3, o el dilluns dia 5, o el dimarts dia 6? Per què no ho van fer? Per què han esperat el 20 de novembre? Això és una mentira que vostès han inventat així per a intentar fer veure que algú ha bloquejat. Nosaltres, jo li vaig proposar que deixara el tema damunt la taula, no per el fons de la qüestió, sinó per no haver informat el col·legi. Avui vostè ha desmentit el seu primer tenient alcalde que ha dit que l'equip de govern ha fet les coses bé i ara sí hem dialogat. I vostè ha dit que no feia falta dialogar. No feia falta dialogar. La proposta no era res més que, ja que no els ho havien contat, que no s'enteraren per la premsa, que vostès se sentaren, els ho contaren, i si hi havia alguna qüestió que atendre, que la pogueren resoldre. I serà la proposta. I vostè agarra la paraula dient és veritat, el diàleg ha fallat i per tant anem a parlar amb ells. Que s'hagi derivat quasi un mes i s'ha solucionat, ja és problema seu. No ens compten, no ens diguen que no res. El 27 d'octubre s'aprova el borrador del pressupost de la Generalitat. Ja no està el CRIS. El 30 ho porten així sense estar el CRIS ja en el pressupost de la Generalitat. Per què no van aprovar un plenari extraordinari antes del 27 d'octubre? A què estaven esperant? Per què van ficar en perill la financiació per al CRIS? Que de veritat, jo crec que vostès ho han fet...
Gràcies,
senyor Florado. Sí, acaben seguida. Han fet una eixida avant, dient mentires, ficant pel mig a la directora. Escolta, que els directors del poble no poden parlar en el Partit Popular.
Jo no dic que no.
Sí, ho ha dit. Ha dit, no, és que ja no anem a parlar perquè resulta que ara si nosaltres fem un
comentari... No, no anem a parlar, no ho he dit. Vostè s'inventa tot el que li ha vellit sempre. Ja no anem a parlar, no dic jo.
Que tindran molt de cuidado en el que diuen perquè després l'oposició...
Això és una altra cosa, però veu, ja no està dient...
Però quin és el problema? M'agradaria que vostè diguera, si la paraula que els anar al col·legi, perquè el que ha aprovat avui així és que aquests espais, l'hivernacle i la sala de la CAR, passen de ser educatius a ser sanitaris. Això s'ha aprovat avui així. La petició que la Generalitat informi quin espai, que és el que ells sol·liciten, ja no sigui educatiu i sigui sanitari. Per tant, m'agradaria que ens contaren quina és la solució que vostès plantegen.
Molt bé, doncs mire, molt senzilla, senyor Folgado. El que té que ser és perquè tenia una informació d'un problema en un col·legi. Quan damunt obligació, que per això té membres també en els consells escolars d'escolatges i tal, és complir en el poble i no per a fer el circo, que és l'únic que ha fet, perquè el que li interessa és intentar pillar a l'equip de govern si dialoga, si no dialoga, si ha fet algun tipus de problema i tal. A vostè li importa un bledo tot el que més. I si els projectes no hi són, millor. I el de millor, pitjor. O sigui, de veritat, és el de Rajoy, és que ho ha acertat de veritat, al 100%. El que ha d'explicar al poble és això. Una bona persona el que fa és agarrar i dir, estic en aquests problemes i tal, escolta, ho hem detectat, mire, vaig allí, però a vostè no li interessa, a això li importa un bledo, és a dir, li importa un bledo, de veritat que li importa un bledo, si no li importa un bledo haguera sigut aixina, i a lo millor en ese pleno haguera vengut el tema sense cap tipus de problema, perquè si vostè ho haguera advertit en tranquil·litat, nosaltres haguerem agarrat, haguerem parlat en ells, tal i qual ràpidament, i en ese mateix pleno, si mos haguera advertit antes del pleno, s'haguera aprovat. Però no li interessava que s'aprovara antes del pleno, tenia que deixar en ridícul el regidor de territori, que ell li ha dit prou. Ha intentat tancar-lo a la presó, igual que a mi i a Sabina, en una denúncia. No ho ha pogut, s'arxiva tot. Doncs ara, deixem-ho en ridícul, perquè ja ha arribat a tal ridícul vostè, que ja no té més que fer en este poble, i ara ja comparar en Hugo Chávez i aquestes coses que ja se'n van de la olla, però vull dir jo, tranquil, que encara n'anem a veure més, n'anem a veure moltes més, si això no va a parar, què hem estat treballant i tal? Doncs compartint en les entitats, compartint en Fundació Manantel, compartint en la Generalitat, què fem en aquesta qüestió? Compartint què fem, a veure què fem. I finalment hem tirat endavant això i avui s'aprova en el pleno perquè sí, tenim un compromís de la Generalitat que n'hi haurà maneres de modificar crèdit, perquè dona igual que estigui una cosa en un pressupost o no. Finalment, mos han dit que no n'hi ha problema, que n'hi ha partides generalistes i que si se concerten les places i Fundació Manantial és capaç de ficar la seva part i tal, se podrà aconseguir. Gràcies a vostès, segur que no. Li ho assegure. Gràcies a vostès, segur que no. Perquè si poguera, el que faria serà paralitzar-lo. Però, evidentment, això durarà uns tràmits ara, se tindrà que tirar endavant i n'hi ha una qüestió que ja donava igual. Ja donava igual. Era, evidentment, el tema de Creu Roja. I el tema de Creu Roja és veritat que està al conveni des de principi d'any, però si no tenim el canvi d'ús del sol per a poder construir un edifici per Creu Roja, no podem tirar endavant. I hem estat treballant tot aquest any, que no és fàcil les coses, no són fàcils les coses. Vostès és que ho fan tot en un minut, claro. En un minut. Sí, sí, claro, ho fan en un minut. Igual que les mentires les diuen en un minut, ho fan en un minut. Se n'anaven al Botànic al Duc, los propiaven, no, el propiaven, no, expropiese, no, no, ocúpese. O sea, allò no era ni expropiese, perquè damunt lo d'expropiese va i li pagues a la persona, no. Ocúpese. Anaven al Jardí Jaume I, ocúpese. Anaven al Molí la Vila, ocúpese. Anaven als dominiques la paret i tírese. O sea, a veure, anem a veure. I estàvem ahí en l'equip de govern aplaudint. Juanjo, estic amb tu, Juanjo, estic amb tu. Tal. I ara donem-nos lliçons a tot el món que està així. És a dir, de veritat que n'hi ha coses en la vida que fer estos papelons, senyor Folgado, té que estar un molt... No, no, no ho sé, de veritat. No, no, no ho entenc. Però bueno, al final, de veritat, tornem a tindre unanimitat, fíjense vostès. Estem tots a favor de fer allò. No anem a declarar-lo sanitari. Anem a fer-lo compatible en altres usos dotacionals, anem a eliminar la reserva educativa que té, però sense ningú dubte que el Pio XII tindrà una alineació de parcel·la perquè és el que ja hagueren tingut que fer els sampastreros que van construir el col·le. Ja està, si no és simple és. Per tant, és comprensible que el regidor no se li ocorrirà dialogar en el col·le sobre aquest tema, perquè no era un tema que es perjudicava a lo més mínim, és que no es perjudicava a lo més mínim i la directora ho va entendre l'altre dia, no es perjudicava a lo més mínim. Però a qui se li haguera ocorrit construir un edifici a nosaltres, allí dins per a Creu Roja, per a Manantial o el que siga, què fer a Aixina? O sigui, a veure, a qui se li va ocorrir? Però, claro, és a dir, quan ho veu, en vez de vindre i dir, mira, n'hi ha això i tal i qual, però aquell col està un poquet inquiet, escolta, que sàpies que este punt que va a l'ordre del dia i tal. Això és treballar per Vila-real primer. L'altre és treballar per el Partit Popular i els meus interessos primer, que això és el que fa vostè cada dia, sí. Gràcies. Al·lusions, senyor Ochando?
Ha dit que s'ha desautoritzat el primer tinent d'alcalde. Jo això penso que no és cert. No, s'ha dit, s'ha dit.
Pues digueu, digueu, un minut.
No, a veure, simplement volia dir que pense que així no s'ha desautoritzat a ningú, pense que el diàleg, el consens, escoltar els veïns i veïnes, forma part de l'ADN d'aquest equip de govern, forma part de l'ADN de Compromís, i el que a mi sí que m'agradaria dir, i per això ho he dit justament també en la meva intervenció, és que vostès això se veu que no ho coneixien, perquè així tenim l'exemple d'una plaça en què es van gastar milions i milions d'euros quan tenia tot el comerç revolucionat per unes obres que anaven allargant-se en el temps. Tenien els informes en contra del Departament de Biblioteques per a fer la biblioteca nova i la van fer igualment i se van gastar 7 milions d'euros. No tenien ninguna reunió prèvia ni havien escoltat els veïns i veïnes del barri Melilla per a fer un pavelló que després se va quedar un forat, que van tenir que nosaltres que solucionar el problema per a poder fer un pavelló digne escoltant a totes les parts, a clubs i a veïns i veïnes, i aixina un llarg, etc. No van escoltar els veïns i veïnes quan van llevar l'estatua del rei en Jaume de la plaça Major i el van portar a l'Extraradi. Crec que podríem parlar d'un llarguíssim, etc. Pense que així no s'ha desautoritzat a ningú, s'ha dit simplement el que forma part de la idea de govern que tenim en Compromís i que tenim en aquest govern amb el Partit Socialista d'escoltar els veïns i veïnes. Així s'ha complit i és que vostès eren els que no complien en escoltar els veïns i veïnes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Pues passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'últim, i és la proposta de desistiment dels recursos de reposició contra l'acord de l'Ajuntament en ple de 26 de juny de 2010 de resolució d'al·legacions i aprovació del programa d'actuació de la unitat d'execució 3-2 en sòl urbà i escrit d'Iberdrola Distribució Elèctrica S.A.U. Senyor regidor de Territori, té la paraula per explicar-ho.
Moltes gràcies, senyor alcalde.
Què mos volen matar?
Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Portem a plenari una proposta de desistiment de recursos de reposició contra un acord de l'Ajuntament de 26 de juny de 2017, en el qual s'aprova el PAI de la unitat d'execució 3-2 en sòl urbà residencial i la memòria de les quotes d'urbanització. Estem parlant de la zona del carrer Mariana Cabrera i en contorns perquè la gent, perquè els ciutadans de Vila-real ens situem. Val a dir que en desembre de l'any 2012 aquesta obra va ser feta i recepcionada gràcies al Plan Confiança i, per tant, des d'aquell moment estem en els tràmits de la legalització del procés d'urbanització. Se van presentar uns recursos de reposició per part de tres propietaris i un escrit per part d'Iberdrola, en el qual s'argumentaven una sèrie de raons que els serveis tècnics de l'Ajuntament han desestimat en base als següents arguments. Es diu que el procediment de reparcel·lació, que és el nostre objectiu en aquesta fase del procés, és anterior a les peticions efectuades dels veïns i, per tant, per això que són improcedents. En segon lloc, serà aquesta reparcel·lació que pretenem aprovar la que ordenarà la gestió urbanística, és a dir, els drets i les obligacions dels propietaris, i no en aquest moment, que complim en tot moment l'article 108 de la LOTUP i que, en conseqüència, se desestimen tots els recursos de reposició d'aquest espai per tal de continuar el procés, insistís, cap a la reparcel·lació. Moltes gràcies.
Bé, doncs, al mateix temps se desestima el recurs i s'aprova el programa, no?, i a la reparcel·lació. Bé, ja és una altra bona notícia avui. Per a que ens entenguin els veïns, senyors regidors, estem parlant del Barranquet. Tot i ser empastre que tenim en el Barranquet i s'ha de canyars per tots els puestos al costat de l'Alzheimer, mira, just d'on estàvem discutint i parlant, que no sabem de qui són les finques, d'uns 6 anys lluitant i guerrejant, i és una altra de les perles que ens va deixar el Partit Popular en aquest poble. Sí, sí.
Sí, efectivament, com diu el senyor alcalde, aquesta proposta d'aprovació permetirà aprovar la reparcel·lació, de manera que, com diu el senyor alcalde, i ser canyar, que a voltes és un canyaret, i ser canyar absolutament impresentable que n'hi ha a les espales del col·legi Pio XII, serem capaços de procedir a comunicar als propietaris que ja tindran el solar i sabran perfectament quina és la seva parcel·la, i no com ara, que no es podem comunicar que netegen perquè encara no saben ells exactament quina és la seva parcel·la. Per tant, aquesta és una bona...
Netejar i ballar.
Efectivament, és una bona notícia i esperem que també, en aquest cas, el col·legi Pio XII puga satisfer una de les seves aspiracions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat? Bé, doncs votem. Ciutadans?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
Grup Socialista?
Sí.
Bé, doncs molt bé. Doncs queda per unanimitat. Alguna explicació de vot? Doncs miren, un pleno per unanimitat tot. I menudo lío, no? S'alça la sessió.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Mare de Déu, quin gol acaba de fer Mario!
Ho contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també hem de saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal. Tots els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, la tertúlia del Villarreal Club de Futbol.
Mejor porque no hablamos de fútbol.
Perquè a Ràdio Vila-real ens agrada parlar de futbol i del Villarreal Club de Futbol.
Porque no hablamos de fútbol, de fútbol. Yeah.
Hablamos... M'agraden les tradicions del meu poble.
M'encanten les tradicions de Vila-real.
Som socarrats.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Vila-real t'apropem totes les tradicions del nostre poble.
Som de Vila-real.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Molt bon dia, salutacions. Avui una miqueta més tard d'allò habitual perquè ha hagut plenari extraordinari a l'Ajuntament de Vila-real. L'acabem d'escoltar o l'ha pogut escoltar en directe. Així que Núria Goterris, molt bon dia.
Què tal, Sheila? Molt bon dia. Doncs avui sí, un programa més reduït perquè aquest plenari que ha tingut una duració, mira, pareixia curtet, no? Però ha durat quasi dues hores. Això ens fa que puguem tindre un programa Protagonistes un tant més reduït de l'habitual. Però bueno, anem a presentar-los el que en aquests 40 minuts tindrem en el programa, perquè tenim unes quantes veus.
Així és, per exemple, com cada dilluns, escoltarem a Paloma Reguera, la nutricionista i dietista, que ens parlarà respecte a les diferents opcions que hi ha per a moldejar el teu cos i eliminar grassa de forma puntual, no? I en alguna zona localitzada.
Ui, doncs ho haurem d'escoltar, Sheila, no sí, estaria sí. Mal. Ara anem de cara a l'hivern, però...
I de cara al torró i a Nadal, però una vegada passe...
Una vegada passe, ara anem a donar-nos ahí una miqueta de marge, perquè, clar... Anem de cara a menjotaes.
Doncs amb ella estarem, però també parlarem d'alimentació des d'altre punt de vista. Avui és el dia dels xiquets, així que de la infància parlarem respecte a alimentació en els més menuts, els hàbits que han de tindre saludables, que es pot fer, que no es pot fer, per a evitar que també de cara a quan siguin adults tinguin algun problema de salut.
És importantíssim que tinguin una alimentació equilibrada, una bona alimentació, que mengen, pues, que no se'n passen, no?, de menjar, a pesar de que moltíssimes vegades és difícil, no?, controlar allò que més els agrada, o aquests capritxets, no?, que entre uns i altres els van donant dia rere dia, no?, aquest xocolate, aquestes xutxes, aquestes cosetes que s'han de limitar moltíssim, i no només això, els professionals ens contaran.
Així és, i també avui comença una edició especial per a Cineculpable, la vintena. Així que parlarem amb la coordinadora Sònia de la Vega respecte a aquesta edició, una miqueta les xifres, els premis, i també que podrem veure, no?, aquesta setmana que arrenca amb els curtmetratges provincials aquesta nit.
Que també són sempre molt interessants perquè, clar, són de gent del nostre entorn, de persones que se dediquen, pues, com a hobby o de forma semiprofessional a aquest món del cinema, i està molt bé veure tota la il·lusió, tot l'entusiasme que li fiquen.
Doncs d'això també parlarem, i com cada dilluns tanquem el programa amb una opinió política, en aquest cas la de Domingo Vicent des de Ciutadans.
Doncs mira, encara tenim moltes veus per a la jornada d'avui. Ens quedaran 35 minuts per davant. Jo crec que no ho fem més llarg, perquè el millor que podem fer és escoltar els protagonistes. Marxa sur ta plage.
Festes de Nadal són dies de tradicions i Caixa Rural compleix amb la tradició dels lots nadalencs. Si vostè té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, pot recollir el lot des del 28 de novembre al 12 de desembre, de 9 a 8 i mitja de la vesprada, a Vilatenda, Avinguda La Murà 3, junt a l'Auditori. I si encara no té la pensió domiciliada, informes a les oficines de Caixa Rural. De Santa Caterina a Nadal, un mes cabdal. Aquest diumenge, Vila-real celebra la seva tradicional Fira de Santa Caterina, un event festiu i comercial declarat d'interès turístic provincial per la Generalitat Valenciana. Més de 300 parades al cor de la ciutat per a oferir productes típics nadalencs, artesanals i joguines. Vine i respira la tradició de la Fira Santa Caterina. Vila-real avança en comerç. Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Vila-real ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, Plaza Colón 14 de Villarreal.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos al mejor precio. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca. Servicio postventa Renault.
I un dilluns més obrim aquest espai a la nutrició, a la dietètica i com sempre ens acompanya una experta, Paloma Reguera, que avui ens porta alguns mètodes que també pren a la seva consulta per ajudar a modelar una miqueta més el cos. Paloma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy nos comentabas, ¿no?, la diferente aparatología, las máquinas que tenéis en la consulta, pero también los métodos para perder o moldear, ¿no?, la grasa y el cuerpo.
Pues sí, nos encontramos los pacientes en la consulta que quieren perder peso y además muchas veces nos dicen, mira, es que me gustaría perderlo del abdomen o me gustaría perderlo de las piernas o los brazos. Claro, con una dieta de pérdida de peso nunca podemos decir, sí, sí, tranquila, vas a perder peso y lo vas a perder de ahí. No se sabe. Pierdes peso de donde a tu cuerpo genéticamente está más adaptado para perder peso y para perder volumen. Entonces nosotros lo que tenemos es la carboxiterapia, que es inyección de CO2 en la zona a tratar, y lo que se consigue con ello es eliminar la grasa justo de esa zona y disminuir volumen, moldeando de esa manera la figura. Hay personas que no necesitan perder peso, pero que tienen esas pequeñas zonas que con más grasa y no les gusta, y sin necesidad de una dieta, se pincha en esa zona y se moldea la figura.
Este es uno de los métodos. No sabemos si la gente quizá, la que sí que necesita perder peso, va con cierta prisa y quiere resultados inmediatos y no sabemos, ¿no?, por ejemplo, este método que nos acabas de comentar, ¿en cuánto se pueden ver los resultados?
Pues son sesiones semanales. Habitualmente hay que pensar siempre que hay que hacer un diagnóstico previo del tipo de grasa que tiene, de si hay o no presencia de celulitis, si hay edemas que se suelen acumular en las piernas y es por déficit de circulación. Hay que evaluar muy bien a la persona que tenemos delante y entonces ya se le hace un programa personalizado. Lo más frecuente, lo que más suele recomendar la doctora María Teresa Leal, son sesiones semanales. Con una sesión semanal durante 8-10 sesiones se obtienen ya muy buenos resultados, pero ya digo que cada persona es un mundo y hay que evaluar bien y hay que ver la evolución.
Este es uno de los métodos, pero también hay otro, ¿no?, que es algo diferente al que nos has comentado.
Bueno, es algo diferente porque no es la administración de un gas, es la administración de principios activos y es la mesoterapia, que se puede usar de forma separada, solamente usar mesoterapia, o junto con la carboxiterapia, potenciándose así los efectos. Bueno, pues lo que ya digo, dependiendo de la persona que tenemos delante, se le va a proponer un tratamiento personalizado.
Y también comentabas y hablábamos antes, ¿no?, insistir que las personas que realmente quieran perder peso no es un milagro, ¿no? Tienen que hacer también su esfuerzo fuera, aparte de las máquinas que ayudan, pero claro, no lo solucionan todo.
Para perder peso la única manera es controlar la alimentación y el ejercicio físico. Así se consigue bajar de peso. Pero para moldear la figura, sí que es cierto, pues hay técnicas de medicina estética que hacen que disminuyas volumen en zonas concretas y que además la piel se vea más bonita.
Y también, bueno, comentabas, ¿no?, medicina estética, que no hace falta tampoco pasar por un quirófano para que te moldeen, ¿no? Hay fórmulas.
Claro, estos son microinyecciones. Es una técnica muy sencilla, muy poco invasiva y con muy, muy buenos resultados.
Pues Paloma, si alguna persona está interesada, aunque no sabemos si de cara a Navidad, que sabemos que quizá la ingesta sube un pelín, es la época más adecuada, pero si tienen interés en saber más detalles sobre cualquiera de estas técnicas y la aparatología que utilizáis, ¿dónde pueden encontraros?
Estamos en la avenida Francisco Tárrega, número 35B. La consulta es la de la doctora María Teresa Leal. Y dejo el teléfono de consulta, que es el 964-536257. Para cualquier consulta, duda, ahí estamos a su disposición.
Pues muchas gracias, Paloma, como siempre, por acercarnos hoy a esta temática y hablamos y te oímos en 7 días.
Muchas gracias.
¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli sortit de l'os de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. A més, tenim vins, fiambres i embotits per a donar-li sabor al teu Nadal. Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18, de Vila-real.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, aquest 20 de novembre es commemora el Dia Universal de la Infància i per això des de CINFA han volgut donar una sèrie de recomanacions, de consells per tal d'aconseguir que els més menuts tinguin uns hàbits alimentaris saludables. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquestes recomanacions i també d'un estudi que s'ha fet des de CINFA, tenim a l'altra banda del fil telefònic l'expert del Departament Científic de CINFA, Eduardo González. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, un placer volver a hablar y además sobre este tema, ¿no? Que sigue siendo tan importante hoy en día, ¿no? Como es la alimentación de los más pequeños.
Sí, efectivamente, la alimentación de los más pequeños, también de los más grandes, de los adultos, sí, de sus padres, algo no hacemos bien cuando estamos observando que las tasas de obesidad y de sobrepeso se mantienen o crecen, y eso es bueno, puede generar otras consecuencias como diabetes, hipertensión, colesterol, y creo que es importante recordar de vez en cuando la importancia de la alimentación, ¿no? Uno de los factores que más se repite a lo largo del día y de nuestra vida, que tiene una influencia clave y directa sobre nuestra salud y que no podemos, digamos, de menos valorar su efecto, como digo, sobre la salud y sobre nuestra calidad de vida.
Y no sabemos si por la experiencia que tienen ustedes han visto que los principales problemas, ¿no?, los porcentajes de obesidad y sobrepeso son importantes, se deben fundamentalmente o únicamente a la alimentación o quizá también la vida demasiado sedentaria les pasa factura también a los más jóvenes.
Bueno, el problema del sobrepeso y de la obesidad es multifactorial, no hay una sola razón, una sola causa, ojalá fuera así, porque entonces sería posiblemente más fácil abordarla y luchar contra esta epidemia, pero sí que se ha visto que un conjunto de factores está relacionado con estos problemas, entre ellos, por supuesto, la mala alimentación, el sedentarismo, como bien indicas, y en general los malos hábitos de vida. También hay un factor genético que influye, pero no dejan de ser, como digo, estos hábitos de vida, lo que hacemos en el día a día, lo que determina que al final seamos obesos o tengamos sobrepeso. Por lo tanto, depende de nosotros en gran medida el no tener estas cifras de obesidad y sobrepeso para poder tener una mejor salud.
Y también según el estudio que realizaron el año pasado respecto a la percepción de los padres, ¿no?, de los tutores de estos pequeños, no todos son conscientes, ¿no?, de los problemas de sobrepeso que presentan sus hijos.
Así es. De hecho, en la encuesta que hicimos entre CINFA y la Sociedad Española de Pediatría pudimos observar que hay una falta de concienciación por parte de los padres. O bien no se dan cuenta o no quieren darse cuenta del problema de su hijo, que eso ocurría cerca de un 15% de los casos, o si detectan el problema no hacen nada al respecto, incluso ni consultan a un profesional sanitario para saber si existe un problema o no y si existe un problema qué tengo que hacer. Por lo tanto, esta falta de concienciación pone en peligro la salud de los niños y la salud del futuro, ¿no? El problema de la alimentación, una mala alimentación, es que igual no se observan los efectos de forma inmediata, pero sí que esa perpetuación de esos malos hábitos va a generar indudablemente problemas de salud en el futuro. Y no estamos hablando de un futuro cuando sean mayores, cuando tengan 60, 70 años. Posiblemente se adelante mucho esos problemas y posiblemente siendo jóvenes o medianamente jóvenes tengan enfermedades crónicas que sean difíciles de solucionar.
Y suponemos que, como suele ser habitual, las prisas tampoco son buenas consejeras, ¿no?, en el tema de la alimentación. Decir, es que no tengo tiempo para cocinar y quizá la falta de paciencia, ¿no?, de que los padres estén ahí para que coman lo que debe y no decir, pues mira, si el niño no se come este, le doy cualquier cosa y que coma algo, ¿no? Esto suponemos que también serán factores a tener en cuenta.
Efectivamente, hay muchas causas, ¿no? Y el estilo de vida que llevamos, ¿no?, las prisas, la falta de tiempo para cocinar, para comprar, para elegir lo que tenemos que comer, para informarnos de qué tenemos que hacer en la alimentación. Todo esto influye directamente, creemos que con cualquier cosa vale y bueno, a ver, sí que es verdad, en un momento determinado pues no va a pasar nada, pero como digo, esa perpetuación de esos malos hábitos es lo que es peligroso y es este estilo de vida lo que, digamos, deberíamos de intentar cambiar, aunque es difícil por esas prisas, el trabajo que a veces nos mata a horas, bueno, ese tipo de cosas hace que sea difícil en muchas ocasiones poder educar bien a nuestros hijos en la alimentación.
Y también inciden ustedes en la necesidad de un desayuno adecuado, ya que la mayoría de los jóvenes no lo hacen, ¿no? De forma correcta, quizá no por su culpa, sino por, obviamente, los padres. Quizá los despiertan 10 o 15 minutos antes, ¿no?, de que tengan que salir y, obviamente, no da tiempo a ingerir en condiciones.
Claro, sí que es verdad que todavía la ciencia tiene que demostrar de forma clara que hay una relación entre no desayunar y obesidad, pero sí que hay tendencias en el que las personas que no desayunan, aunque es verdad que a veces hay personas que no tienen ganas de desayunar, o bueno, pues estas personas pueden consumir después alimentos muy calóricos, poco saludables y haga que no sean, como digo, saludables y tengan a tener más sobrepeso. Por eso es importante, en principio, desayunar de una forma variada, algún tipo de fruta, algo de hidrato de carbono, por supuesto, y algún lácteo. Sería, digamos, un desayuno completo. Hay muchas más opciones. En este caso, siempre nosotros comentamos que es importante, en temas de alimentación, pues seguir los consejos de los profesionales sanitarios que saben de alimentación, pues los pediatras, los nutricionistas, los farmacéuticos con conocimientos en nutrición. Tenemos que preguntarles. Sí que los padres lo hacemos cuando nuestros hijos son muy pequeños, son bebés, pero una vez que dejan, digamos, la alimentación menos sólida, ya se pasan a los alimentos sólidos, vamos disminuyendo esa información, vamos dejando de preguntar a los profesionales sanitarios por cómo se tiene que alimentar mi hijo, y es importante volver a preguntar, como digo, a estos profesionales para que nos digan cuáles son las pautas más correctas que tenemos que hacer cada día en cuestiones de alimentación.
Y suponemos que no confiar en aquello de, cuando pegue el estirón ya se reestructurará, ¿no? Y ya ahora que sí está un poco gordito, luego cuando crezca no pasará nada.
Efectivamente, eso es una creencia falsa, porque se sabe que en los primeros años de la vida se generan una cantidad de adipocitos o células grasas que, si las alimentamos en exceso, va a ser muy difícil en el futuro, en la edad adulta, de eliminar. Por lo tanto, sí que también hay una relación entre niños obesos, adultos obesos. Generalmente el adulto que es obeso posiblemente lo haya sido también en la infancia, hay una gran relación, así que es fundamental que los niños estén en el peso que tienen que estar a su edad.
Y si le parece, como siempre, ustedes lanzan una serie de pautas a seguir, de claves para, en este caso, que los niños tengan una buena alimentación, evitar estos problemas de exceso de peso. La primera, ¿no?, recuperar la dieta mediterránea y quizá también en este sentido recuperar la esencia de la cocina de hace unas cuantas generaciones, ¿no?, de más cuidado en el fuego.
Sí, eso es, un poco lo hemos comentado, ¿no?, en la conversación, tener tiempo para cocinar, para conseguir alimentos de temporada, alimentos que no sean preconservados o ya industrializados o envasados, eso es importante, apostar por el aceite de oliva, por la pasta, el arroz, las verduras, la carne, la leche, el pescado, la fruta, los vegetales, los lácteos. Es una dieta muy variada que posiblemente se guía en la época de nuestros abuelos, pero ahora lo estamos dejando, nos estamos occidentalizando, dejamos de comprar o de cocinar, mejor dicho, y ya tendemos a tener más alimentos ya precocinados, y eso no es dieta mediterránea, aunque pueda parecerlo, o aunque nos digan que lo es, no es dieta mediterránea, y sí que se ha visto que es la dieta con mayores efectos, tanto en el mantenimiento del peso como en el mantenimiento de la salud en todos los niveles, tanto cardiovascular como de otras esferas.
Luego también la frecuencia, ¿no?, y el número de ingestas que los adultos también deberíamos seguir, aunque no siempre, ¿no?, hacemos estas 5 comidas al día.
Sí, un poco esa teoría, aunque por supuesto a veces hay otro tipo de escuelas que pueden refutarla, se debe a que parece ser que a mayor número de ingestas, 5 es el número adecuado, nuestro cuerpo está plenamente saciado, no tiene, digamos, ansiedad por hambre, y entonces es más fácil consumir una serie de alimentos que sean más beneficiosos y controlar, como digo, ese nerviosismo o esa ansiedad por comer que puede hacer que tendamos a intentar conseguir alimentos más calóricos y más superfluos en nutrientes.
Por eso suponemos, ¿no?, otra de las recomendaciones es justo esta, evitar los alimentos que te dan, ¿no?, de comer, que te pueden saciar, pero que realmente desde el punto de vista nutricional no aportan demasiado.
Sí, efectivamente, eso es importante, es fundamental seguir ese tipo de recomendaciones.
También un aspecto que cada vez se pierde más, ¿no?, por los horarios, las prisas, esto de comer todos juntos, ¿no?, y sobre todo esto de los ordenadores ahora que, ¿no?, y los smartphones que todos tenemos en la mesa, también dejarlo apartados, no sabemos si quizá esto que se puso de moda también de dejarlo en el centro de la mesa o incluso quitarlo, ¿no?, de la habitación.
Sí, efectivamente, hay que recuperar un poco el vínculo, ¿no? El hecho de comer en familia, todos juntos, genera un mayor vínculo, genera que se puedan conversar sobre diferentes temas, que también los padres tengan tiempo de enviar mensajes de educación, en cualquier nivel de educación, y por supuesto también el saludable o el de la alimentación a sus hijos. Y el hecho de estar distraídos con tecnología hace, bueno, no hace falta tecnología, la propia televisión, no hace falta tampoco tener una tablet o un smartphone de última generación, ¿no? El hecho de ver la tele hace que los niños y los adultos perdamos la sensación de la cantidad de comida que comemos, es decir, comemos más, no nos damos cuenta, son más calorías, es una alimentación, digamos, excesiva, y además pues no percibamos la textura, los sabores de esa alimentación, y aparte de que, por supuesto, rompemos ese vínculo, esa conversación que es importante con todos los miembros de la familia, aunque haya otros momentos en los que se puede realizar, pero bueno, la hora de comer y de cenar, o por lo menos la de cenar, porque igual comer, si los niños están en el cole o si estamos trabajando en horario continuo, pues es más difícil.
También consideran importante que los más jóvenes se impliquen, ¿no?, en el proceso de compra y elaboración de lo que luego van a comer.
Sí, más que se impliquen, que les impliquemos, ¿no? Al final tenemos que dar ejemplo a los padres, y nosotros nos cuidamos, y nosotros comemos bien, nuestros hijos seguramente comerán bien. Y implicarles, efectivamente, que vengan con nosotros a hacer la compra, que cocinen, aunque manchen, aunque se manchen, es importante enseñarles ese tipo de hábitos para que vean que es divertido, que se puede cocinar con alimentos sanos y sabrosos a la vez, y la importancia de saber qué es, digamos, más sano y qué es menos sano. Y entonces, por lo menos tengan las herramientas para elegir y por lo menos no tengan a veces falsos mitos sobre los que, o creencias falsas sobre las que fundamentan su mala alimentación.
Y también, por último, un aspecto que habíamos comentado al inicio, ¿no?, la actividad, pero también el descanso, que es fundamental, sobre todo en estas edades más tempranas.
Claro, la actividad física, hay que dejar de lado el sedentarismo. Los niños tienen que hacer deporte, no solamente en la escuela, en la hora de gimnasia o en el recreo. Es importante que tengan actividades extraescolares donde se muevan, donde hagan algún tipo de deporte. Hay que preguntarles qué tipo de deporte les gusta. Y que lo hagan y que les acompañemos y que nosotros también hagamos deporte. Una vez más, el ejemplo es fundamental, que no estén todo el rato en casa, digamos, o sentados, donde sea, con sus smartphones o sus tablets. Está bien de vez en cuando, un rato al día, etcétera, pero, como digo, no hay que abusar, porque eso genera, como digo, sedentarismo, que a la vez se piquen alimentos que no son saludables y que aumenten las tasas de sobrepeso.
Y luego las horas, en este caso normalmente se recomiendan 8, ¿no?, para los adultos, en el caso de los más pequeños aumenta un par de horas, ¿no?, hasta las 10.
Sí, entre 6 y 12 años las sociedades científicas recomiendan 10 horas. Hay una relación entre obesidad e insomnio y es importante combatir este hecho. Tienen que descansar, tienen que tener energía el día siguiente, y se ha observado que también las pocas horas inciden directamente, como digo, en el aumento del peso.
Así que son estas las recomendaciones a seguir, y luego suponemos que también un poco de sentido común, mimo y pensar, ¿no?, en dar ejemplo.
Eso es, y por supuesto preguntar siempre a los profesionales sanitarios. Es muy difícil en el mundo en el que vivimos saber qué información de alimentación es la adecuada. Hay muchas escuelas, muchas tendencias, muchas modas. Lo mejor, lo más fácil, lo más directo, es preguntar siempre a los médicos, a los nutricionistas, a los farmacéuticos, que saben de nutrición y que nos pueden decir qué tenemos que hacer o por lo menos qué no tenemos que hacer. Y por lo menos podemos empezar a construir una alimentación que seguro que nuestra salud nos va a agradecer.
Pues Eduardo, con estas palabras, esta recomendación nos quedamos. Muchísimas gracias por acercarnos en este caso el tema de la alimentación infantil y hablaremos pronto. Un placer.
Gracias, saludos a vuestros oyentes.
Hasta luego.
En novembre arriben les vuitenes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. Més informació a mengem.vila-real.es o al Facebook Jornades Gastronòmiques, Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
Més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. A més, parlem d'una activitat ja que enguany arriba a una data i sinó especial, no? Com les xifres redones sempre fan més goig que es complisquen i ens referim als 20 anys de Cine Culpable. Arranca avui aquesta 20a edició i per això tenim a una de les responsables de l'organització, Sònia de la Vega. Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
20 anys, que es diuen prompte, però ja ha arribat i sou vosaltres, no? Qui assumiu el repte d'organitzar aquesta 20a edició?
Sí, és nostre el repte, però el treball se té que dir que ha sigut de molta gent durant aquests 20 anys i sobretot pues, reconèixer el treball de la gent que va començar quan no era tan fàcil fer un festival de curtmetratges.
I que entre tots heu aconseguit que siga un festival reconegut i amb bases fermes a diferents països, no, del món i cada vegada siga més internacional.
Sí, de fet aquest any hem rebut curtmetratges de 30 països distints i finalment han sigut dos curtmetratges internacionals que han sigut seleccionats per a veure's en esta edició.
No sabem si és que tireu a graneu cap a casa o és que són els que més qualitat tenen, els que s'han fet així al territori espanyol.
Sí, són, la veritat és que és el que el comitè de selecció pues, ha decidit i pensem que en molt bon seny, sí. O sigui, ho han fet sabent el que fan i evidentment pensem que confiem en ells i confiem en el seu parell.
Perquè, clar, arribem ara, no, a aquesta projecció ja avui dels curts provincials, però suposem que són moltes setmanes prèvies, les de treball, recepció dels curtmetratges, visualització, la criba, així que no és fàcil, no, arribar a aquesta setmana.
Ha sigut el treball de 12 seleccionadors, el visionat de 5.800 minuts de curtmetratges, que són moltes hores davant de la pantalla. Cada vegada estem rebent més obres i això fa que es faci més tediós el fet d'elegir unes 35-40 obres, no?, de totes les que es reben. Abans rebíem al voltant de 200 i era molt més fàcil fer-hi sa criba, però ara en les 526 que hem rebut enguany pues fa més difícil el poder seleccionar les obres i tindre un criteri a l'hora de valorar-les.
I tant de bo foren totes d'un minut, no? Ni alguna de les seleccionades que són un minutet, però clar, n'hi ha que tenen una extensió major.
Sí, o sigui, n'hi ha curtmetratges que al voltant de 20 minuts quasi tots i molts i després ja et dic, el més curt que hem rebut ha sigut d'un minut que a més està seleccionat.
Sí. La gent que acudisca aquesta setmana a l'auditori, què podrà trobar? Més o menys sense desvelar, no? Perquè si no igual pues, no anirien, però quines peces trobaran enguany?
Pues trobarà cinema molt variable, o sigui, n'hi ha drama, ni humor, drama n'hi ha molt, ho tenim que dir, perquè el cinema és així, es veu que la gent pues, representa, no?, en les seues obres la problemàtica que n'hi ha o els problemes que té i aleshores es veu molt de drama, humor costa, no?, que la gent el faci, també diuen que és més difícil el fer humor. Ens trobarem dos obres que estan seleccionades per Esgoia. Ens trobarem, pues, com hem dit abans, dos obres internacionals. Trobarem òperes primes, també. Trobarem també cares conegudes, com pues, Areces, Alfonso Lara, tenim a Miguel Reyán, tenim a Leonor Martín, o sigui, la gent també podrà veure pues, cares conegudes, que això sempre atrau també el conèixer, no?, els actors que apareixen.
Però aquesta nit, diguem, és la projecció dels de la Terreta, també un treball important el que realitzen i també un bon grapat, no?, de peces que s'han presentat.
Sí, aquesta nit començarem, diguem que inaugurarem, no?, el festival amb la projecció de Sé lo que quieras, de Marisa Crespo i Moisés Romera, que són ja molt coneguts per al nostre festival, perquè a més de ser jurat han sigut també pues, realitzadors i han presentat moltes de les seues obres algunes guanyadores. I tindrem també, en la secció provincial d'aquesta nit, tindrem també dues estrenes, que serà La Conjura, d'Avelino Font i Gustavo Almela, i Que dur és l'Apocalipsi, de Cristian Font, Javier Batalla i Miguel Orente, a més de l'òpera prima de Gabriel Sanz, que és L'Absó. I això són un poc el que podrem veure, no?, aquesta nit.
Així que una nit especial, suposem que una de les més participatives a banda de la gala, ja que doncs, la gent del seu entorn sempre té interès de veure en pantalla gran aquest treball.
Sí, tant els autors, no?, com els que apareixen, no?, dins dels curtmetratges, pues, arrastren a molta gent i és la nit, pues, possiblement, que més gent hi hagi dins de l'auditori perquè es converteix en una festa al fin i al cap de la gent d'ací de la Terra.
I també comentar, com sempre, abans de les projeccions nocturnes, per la vesprada són els més joves els que tornen a prendre protagonisme per a que el dia de la gala ells també tinguin el seu espai i que també ja s'ha convertit en un clàssic, no?, aquest Cine Express.
Sí, a les 4 de la vesprada el Cine Express començarà ahí al costat dels 13. Com cada any farem la foto familiar i a partir d'aquest moment els tres grups que n'hi han per a gravar Cine Express enguany es començaran, no?, la seua andadura de treball, que seran dos dies de gravació, tenen dues hores cada dia, aleshores el curtmetratge es gravarà soles quatre hores i després disposen de dos dies més per a fer l'edició d'aquests treballs que es podran veure finalment el dia de la gala projectats el divendres 24.
Així veuen que també no sempre és tan bonic i tan fàcil el món audiovisual, no?, que comprenguen que moltes vegades és això, anar a pinyó.
Sí, a més, en aquesta ocasió més encara, perquè l'express este, no?, que a vegades li diem cine estrès perquè tens que anar a tota pressa, no?, i solucionant els problemes, n'hi ha anys que ens ha plogut i tens que canviar a lo millor coses del guió, tens que canviar la localització i aleshores això es favore un poc també la problemàtica a una altra escala de lo que resulta també el fer gravacions reals.
L'objectiu és que divendres es puguen projectar en aquesta gran gala que comença una miqueta més tard que les projeccions habituals i que també, com sempre, una miqueta d'humor, música i també la presència del culpable, no? Enguany ja ho havíeu comentat abans de presentar-lo, però un actor amb una llarga trajectòria.
Sí, la veritat és que enguany em vull contar en ell, a part de que perquè és valencià i pensem que també n'hi ha que reivindicar la nostra llengua i que ell és una persona que és molt conegut precisament per això, perquè en la nostra llengua s'ha obert un camí cinematogràfic molt gran, tant així com en Catalunya, pues hem pensat que era una persona que ens representaria molt bé, a part del seu bagatge al llarg de tota la seva vida. Aleshores estarà amb nosaltres Juli Mira i des d'ací també li agraïm molt, no?, la seva presència i que hagi acceptat, no?, el repte este de ser el culpable del festival.
I també mencionar els últims anys, no?, esteu triant alguna cançó que acompanyi, no?, que siga la banda sonora de grups de la zona. Enguany crec que també ho feu així.
Sí, enguany pues, han sigut Karma, és que els que ens han cedit, no?, el seu tema Nuestros Sueños, per a que siga la nostra banda sonora, que la podeu sentir també el dilluns quan s'estrena el festival en ese xicotet tràiler que fem de totes les pel·lícules que se podran veure durant el festival i que també actuaran el dia de la gala.
També recordar, no, ara que estàvem fulletjant el programa, que està el passaport, en aquest cas el passacurt, que garantís un seient el dia de la cloenda, no? Tenint en compte que pot ser que acudisca molta més gent, tindre una cadira no està mal.
Sí, la veritat que això d'elegir el lloc pues, sempre, no?, ens agrada i estar quan més davant millor. Aleshores, per assegurar-te, no?, i ser seient, el que has de fer és acudir a les projeccions i el passacurt està dins del programa, que podeu agarrar-lo el mateix dilluns allí en el auditori. I cada dia anirem setxejant-vos el dia en el que heu acudit a la projecció i això farà que pugueu cancel·lar-lo després per una entrada preferent.
Ens havies comentat que enguany n'hi ha prou drama, però no sabem si, òbviament no es diràs quin, però si tens ja, diguem, algun favorit al cap. Algun curtmetratge que digues aquest pot ser el millor, no, enguany.
És que això és molt delicat.
No, anem a dir, si no vols dir el no fa falta ni donar pistes, però més o menys ja veus un clar guanyador, tot i que el jurat després pot tindre una altra opinió.
Clar, jo tinc els meus guanyadors dins del meu cap, igual que es tindran tot el món quan vaig, no? I la veritat és que veurem després si la meva quiniela coincidís en la del jurat, sí. Però sí, evidentment, cada un tenim les nostres predileccions i veurem a veure si ha acertat o no.
I això també, no? Els guanyadors tenen a part de l'honor, no, de rebre aquestes manetes i de ser guanyador de cine culpable, una aportació econòmica també, crec que enguany 7.800 euros que es reparteixen en les diferents categories.
Sí, 7.800 euros que pense que els poden servir de molta ajuda per als futurs projectes, que normalment la gent que fa curtmetratges pues perd diners per tots els costats, i la veritat és que el serveix pues, per a tindre la il·lusió de poder reinvertir-lo en el nou projecte que puguen tindre, i això pues, ens fa ficar-hi sa xicoteta, no? Pedreta per al futur i per a seguir rebent curtmetratges en les futures edicions.
I tot i que algú es pot guanyar la vida és complicat, no? Però aquestes primeres pincellades per a endinsar-se en el món audiovisual, sense el curtmetratge moltes vegades seria complicat.
Sí, perquè el curtmetratge pues, fa que moltes persones puguen mostrar els seus treballs sense fer unes grans inversions, encara que n'hi ha curtmetratges que tenen unes inversions més a lo millor que una pel·lícula en algunes ocasions. Però també n'hi ha que dir que en Cine Culpable no valorem únicament, no, el cost, no, de la producció, sinó que valorem també pues, lo que és la qualitat de la història que estan contant, la interpretació, la música, el ritme, la història, tot, o sigui, se valora en un conjunt, i moltes vegades pues, són seleccionar uns curtmetratges que potser econòmicament són més modestos, però són grans curtmetratges.
Doncs esperem que la gent puga descobrir, no, aquestes grans peces, aquestes joies en format curt. I ja per últim, Sonia, ens agradaria que convidares a la gent, no, a que es passi per l'auditori, o que si veu els xiquets, no, o els joves de Cineexpress, que no fugisquen, no, que siguin en pantalla, que tampoc passa res.
Sí, això ens agradaria, que la gent, pues, això sí, vol acudir a veure també com es grava el Cinexpress, pot anar, o sigui, és una activitat oberta i pot pues, inclús ajudar els xiquets a que puguen gravar els seus curtmetratges. I a tots els espere també a les 10 de la nit, aquesta nit, a l'Auditori Músic Rafael Beltrán. L'entrada és gratuïta i esperem que vos agrade molt i que puguem viure tots aquesta festa del cinema junts.
Doncs esperem que així siga i que tots, entre tots, feu més gran, no, aquest festival que ja recordem 20 anys.
Molt bé, moltes gràcies.
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Cada dilluns, a les 2:05, la firma.
I avui escoltem l'opinió del líder de Ciutadans, així a la localitat, Domingo Vicent, ens apropa l'opinió aquesta setmana.
Nova setmana i mateixa història. Mentre Benlloc fracassa una vegada més en una batalla socialista, perdent la secretaria provincial, Vila-real continua amb el deliri de l'Hostal del Rei. A l'escratge al propietari, més propi de Venezuela o d'una república bananera, es sumen les inexactituds i les manipulacions que el govern està explicant a l'hora de l'adquisició d'aquest immoble, gràcies a 1,5 milió d'euros en comunicació i propaganda. I és que la campanya de l'escratge no sols està costant uns diners que desconeixem als veïns de Vila-real, sinó que és l'exemple més obvi de manipulació. L'edifici està protegit parcialment. És monument nacional tot allò que es veu des de fora de la plaça de la Vila, els porxes, les façanes, però no els interiors. Com tots sabem, està ple de negocis de restauració i tendes, i el mateix Hostal del Rei té i ha tingut altres usos. Pel que hem consultat en experts, tampoc té ni cap ni peus la donació que volen fer creure els veïns. Hauria d'estar totalment protegit, interior també, i adquirir-lo l'Estat o la Generalitat per cedir-li l'ús a l'Ajuntament. Però, sobretot, per fer aquesta operació i tindre alguna protecció addicional, l'Ajuntament haurà d'haver incoat un expedient demanant aquesta protecció, i no ens consta que s'hagi fet. A més, també els tècnics ens han confirmat que l'edifici ja té la màxima protecció que pot tindre donat el seu estat. Per acabar amb aquest desgavell, avui hem celebrat un nou ple per aprovar la tercera convocatòria als fons europeus i, com sempre, de pressa i corrents. El dimarts 7 de novembre ens convoquen per a presentar-nos la proposta i que els grups de l'oposició donem la nostra opinió i fem aportacions. No obstant això, anem a la reunió sense haver-nos lliurat amb antelació cap borrador sobre el que treballar. En aquesta reunió se'ns informa que es va molt malament de temps i que el dia 22 de novembre ha d'estar aprovat i presentat el projecte. Ciutadans tracta de ser comprensiu en l'urgència, però demana que almenys li se lliure el borrador abans del plenari. Però la realitat és que no se'l van lliurar. S'ha hagut de retrasar el ple hora i mitja, perquè els grups de l'oposició no havien pogut revisar-lo prèviament, ni veure si s'havien tingut en compte les nostres propostes. Una altra volta, el bipartit incomplís la paraula. Al final hem votat que sí per lleialtat institucional, però es pareix una falta de respecte que una vegada més munten una reunió de pegat i postureo. També s'ha aprovat per part del bipartit la construcció del centre de reinserció social per a la Fundació Manantial. En Ciutadans ens hem abstès perquè, tot i que estem d'acord amb el fons, és a dir, en que es construïsca aquest centre en el futur, no podem compartir la forma en què s'ha fet, ja que per una simple decisió política d'ubicació d'aquest centre, el Col·legi Pius XII es quedarà partit en dos en un futur si vol ampliar-se. Gràcies per escoltar-me.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Ella és una diosa i ell és un cometa. Ella duerme por las noches, no recuerda lo que sueña. Él sueña con dormir.
Ella duerme, él fuma y obedece, ella habla. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a